Bona tarda. Mira, això no és per mi, jo ho reconec. I bueno, jo l'únic que m'ha fet bullir la sang i vull, bueno, senzillament explicar una mica, i més com és un tema com l'habitatge per mi, sentir aquesta persona que s'omple la boca, sí, tal, i només es dedica a criticar. Però en el moment i qui té a la seva mà no hi fa absolutament res. Em diu a mi que jo tinc una memòria molt selectiva. Doncs m'imaginis com m'hi podia jo sentir en el moment que jo li dic, bueno, mira, ara que heu guanyat, que esteu, que esteu al govern, doncs hi podeu fer alguna cosa i pressionar. I em diu, a mi deixa'm estar, que jo no tinc res a veure. I em feia fora. No, i això, senzillament, perquè la gent que hi voti aquest tipus de grup, que s'ho miri bastant bé, a quin personatge hi té darrere. Això per una banda. Bueno, i això ja una vegada explicat, jo venia principalment per tema del transport. Perquè, a veure, sí, aquí es diu Moventis, però no deixa d'estar la Cerbús, que ha estat tota la vida, i bueno, aquest tipus d'empresa no té cap tipus de manteniment. Jo, mira, no fa gaire, fins i tot un conductor em va reconèixer que l'anterior autobús no havia passat perquè no s'obria pel fred les portes. Jo em pensava que m'ho deia de broma. I jo m'estic veient, i això no és culpa del trànsit, perquè és molt d'hora perquè això passi. Però és sovint, gairebé cada dia, que tens a nens que han d'anar a l'escola, que hi arribaran tard, perquè senzillament l'autobús no hi passa. I bueno, no és problema, com li dic, no és problema del trànsit perquè encara no hi és. Senzillament és perquè no hi arrencava l'autobús. Home, que no pressionin, que tinguin un manteniment com a mínim correcte. Això per una banda. I després, jo el típic, hi vaig caminar i aquí, i ho teniu aquí al costat, on fan les aturades una mica llarga els conductors, li dius a un d'ell, ostres, atura el motor perquè és molt, contamina molt i no hi fa falta ara mateix. I em diu, és que si el paro, després ja no torna a arrencar. Clar, això des de primera hora del matí, que bueno, que potser si triguen mitja hora en arrencar-ho, i bueno, si passa tot el temps engegat perquè senzillament això no funciona bé. Bueno, i ja li dic que, i això que no és una cosa puntual, que això succeeix a diari, i principalment que està perjudicant, perquè jo ho veig cada dia, a nens que han d'anar a l'escola. I bueno, a veure si pressionen aquest tipus d'empresa, o bé, no sé si tenen pensat en donar-li la concessionària a una altra, o com a mínim pressionar aquesta amb sancions i aquest tipus, perquè ja li dic, no és el trànsit el problema d'aquesta empresa, és senzillament que no té un manteniment com ho hauria de tenir, i que l'Ajuntament no li requereix això. Bueno, a veure si ho havien pensat, no sé si em respon això. Gràcies.
Gràcies, Yolanda. Li dona resposta la tinent d'alcalde de Serveis Urbans, senyora Cristina Paraire.
Sí, senyora Rodríguez. Coneixedors de tot això que explica vostè, vull dir que té raó. Els vehicles que ens presten el servei de transport, doncs, dels 36, 37 que tenim en aquests moments, més o menys, doncs hi ha més de la meitat doncs, que ja estan totalment amortitzats i no estan en les condicions que tocaria. El tema del transport ha sortit aquí a l'Ajuntament diferents vegades, és competència de l'àrea metropolitana, s'estan negociant amb l'àrea metropolitana perquè agafi la competència, perquè tregui el concurs i perquè pugui tirar endavant doncs, aquest nou servei. Com que això, malauradament, per tempos que ara no tampoc concretarem aquí, el que sí que també estem treballant perquè mentre no es resol la nova concessió, aquest mateix any puguem començar a tenir vehicles que estiguin en les condicions que requereix. Pel que fa als temes escolars, la veritat és que intentem estar a sobre, a vegades passa, però s'està intentant en aquest període transitori incòmodo per tothom, pels usuaris, per gestors, per nosaltres, perquè les condicions contractuals no són les que haurien de ser, doncs de poder-ho passar com puguem. I esperem que ja a partir doncs, de cap a finals d'any puguem començar a veure un canvi de transició mentre no es passa i l'àrea metropolitana acaba resolent el concurs. Però sí que vull dir que té raó amb tot el que ha dit i en som coneixedors i ho estem treballant.
per la raó que sigui, un mitjanament ho pot entendre. L'únic que haurien d'obligar a que aquests conductors no passin abans, perquè potser és una hora del dia que no hi ha, no hi ha massa trànsit i ve molt, però clar, hi ha gent també que perd l'autobús perquè aquest n'hi ha passat abans. Quan t'hi pregunta una persona, oi, mira, que he d'agafar tal, i dius, no, home, si hi ha passat. Ostres, i què m'estàs dient? I ja li dic, jo potser no tinc tants problemes, però mares amb els nens, i ja li dic, que tenen un temps molt, molt més acurat, doncs que no tinguin aquesta problemàtica, i sobretot exigir que si han de passar per aquesta hora, que s'aturin a la parada, que no hi ha res. Que s'aturi, però que respeteixin els horaris.
Sí, gràcies. Gràcies. Senyora Paraire.
Sí, sí, és un tema que insistim també, tant a nivell de, doncs, la concessionària amb els conductors, que si passen abans és molt incòmode i a vegades la freqüència torna a ser llarga, i sobretot insistim en aquest fet que vostè ha dit. Crec que cada vegada passa menys, però encara pot haver algun cas puntual, i li agraeixo que ens ho digui, que tornarem a insistir si és que no s'està fent correcte. Gràcies.
Gràcies. La propera pregunta, la senyora Maria Jesús Ginesta, si es pot apropar també, li atansaran un micròfon. Gràcies.
Hola, bona tarda a tothom i gràcies per escoltar. Bueno, me llamo María Jesús y vivo en Collfabá y quiero hablarles de cuatro puntos que hablan, bueno, que me confinen a mí también, pero hay muchos. Pues uno sería zona fútbol de Collfabá. Entonces, queremos visibilizar una situación que vulnera nuestro derecho al descanso y a vivir. A ver ahora, vale. Frente a nuestro hogar, nuestra casa, un espacio que debería ser de bienestar y tranquilidad, se está generando un grave problema de contaminación acústica y ocupación desproporcionada del espacio público. Cada fin de semana, desde las 8 del sábado hasta pasadas las 9:30 del domingo, se suceden eventos deportivos con niveles de ruido que exceden cualquier límite razonable. El sonido constante de trompetas, cánticos y aglomeraciones masivas no solo altera la convivencia, sino que impacta directamente en nuestra salud mental y el bienestar emocional. El derecho al ocio y el deporte es incuestionable, pero no puede imponerse sobre el derecho fundamental al descanso y la habitabilidad de nuestras viviendas. Además, la afluencia masiva de personas genera una ocupación abusiva del espacio público, dificultando el acceso y limitando nuestra movilidad, especialmente en términos de estacionamiento, lo que afecta a familias, personas mayores y colectivos con movilidad reducida. Es imperativo encontrar un equilibrio entre la promoción de la actividad deportiva y el respeto a los derechos, derechos de quienes vivimos en la zona. Exigimos, queda un poco feo decir exigimos, pero para eso están aquí, ¿no? Exigimos que las autoridades competentes implementen medidas urgentes para regular los niveles de ruido, establecer horarios compatibles con el bienestar vecinal y garantizar una gestión del espacio público que no vulnere nuestros derechos. El descanso, la salud mental y la convivencia son derechos fundamentales. No podemos normalizar dinámicas que deterioren la calidad de vida de las personas residentes en su propio hogar. Es hora de que se escuchen nuestras voces y se priorice un modelo de ciudad que respete y cuide a toda su ciudadanía. Esto es por lo del fútbol. Lo demás es más corto, ¿eh? Puente que une Collfabá con la otra parte de la Riera, que no sé cómo se llama. Bueno, hay un puente. ¿Cómo es posible que desde hace 4 años aproximadamente, bueno, más o menos, no sé exactamente el tiempo, este puente está cerrado? Nos podrían haber puesto un pequeño puente provisional hasta que se arregle el antiguo. Resulta que ahí hay dos guarderías. una municipal y la otra Pipo Ágora, que por no ir por el puente, pues llevas niños, llevas bebés y llevas carrito, y oye, se te va a 15 minutos llegar hasta allá. Y antes era muchísimo más corto. Bueno, pues nada, pues lo mismo, ¿no? Pues perdón con estas palabras tan duras, pero yo creo que es una dejación de funciones por parte del gobierno de San Cugat que no se establezca un puente enlace. Luego, el tercero es el emplazamiento del juzgado, otra vez Colfabá. En el maravilloso espacio del lado de los Mossos, que es bien bonito, y de la salida al colegio Pins del Vallès, quieren construir un juzgado. Otra vez, perjudicando a los cansados vecinos de Colfabá, es importante que tengamos un juzgado, pero la ubicación tiene que estar allí, lo que nos faltaba. Falta de aparcamiento. Entiendo que faltará aparcamiento. Entiendo que pondrán un parking, pero no todos lo utilizarán. Todo ello conllevará problemas sociales y de convivencia con los vecinos. Encima, los niños que salen del colegio a esa hora, bueno, a las horas de entrada y salida. ¿Por qué no se busca un mejor emplazamiento para este juzgado? En un lugar donde no se perjudique a vecinos, bien comunicado por los ferrocarriles y otros buses. Buen sitio para aparcar y que no sea una zona residencial. Por ejemplo, San Juan tiene ferrocarril, no molesta a nadie y como se tiene que construir, y pues que lo pueden construir ahí en vez de quitar un espacio tan bonito para la zona de Colfabá, que otra vez tenemos el fútbol y encima vamos a tener esto, el impacto de luego del nuevo juzgado y de las caravanas también quería comentar. Resulta que, bueno, vivimos en Colfabá y nos encontramos que hay un montón de caravanas aparcadas. Pero eso es que es un camping de caravanas. O sea, realmente es impresionante. Tengo una vecina que yo creo que la vamos a tener que encerrar en algún sitio porque está súper cansada de encontrarse gente que está ahí y utilizan el barrio para de parking. Yo me pregunto, ¿no pagamos suficientes impuestos para encima encontrarnos caravanas en nuestras calles? Y parece una cosa rara, pero basta del maltrato a Colfabá, porque siempre nos lo comemos todo. Hay muchos barrios y polígonos. No hace falta que Colfabá soporte todas las incomodidades y perjuicios. Es una grandísima pena, lo digo muy en serio, porque se ha degradado muchísimo esta zona de la ciudad. Pues gracias.
Gràcies, senyora Maria Jesús Ginesta. Ara li donarà resposta a la senyora tinent d'alcaldia Cristina Pareda, però crec que li donarà bones notícies.
Bé, bona tarda. Ha tret molts temes del barri de Collfabà, de temes que els hi preocupen i que hem pres nota de tots per també poder doncs, analitzar-los també millor, perquè ara tampoc li podrem explicar a tot i si de cas... I fes falta més informació, doncs ens podem trobar i veure'ns. Així a nivell de pinzellada, el tema del camp de futbol que ha comentat, vull dir, no és l'únic espai doncs, on s'estan produint realment doncs, aquesta contaminació acústica, per dir-ho d'alguna manera, perquè es disfruta de l'esport, com vostè ha dit, però és intentar trobar aquest equilibri i aquests bombos i aquestes pitidos, doncs, quasi 48 hores, doncs no hi ha qui ho aguanti i amb això jo crec que tots podríem enfatitzar. Des de l'àmbit d'esports s'està treballant en un reglament dels equipaments esportius que reguli horaris i també doncs, que prohibeixi l'entrada de certs instruments, aquests que són tan sorollosos, doncs en els equipaments esportius. Per tant, és un tema que ens preocupa, que s'ha iniciat ara el treball en aquesta línia i esperem doncs, que es pugui trobar una solució. Passant al vostre camp, al pavelló de Valldoreix, doncs, també passa, vull dir que no són els únics els que els hi passa. Després, pel que fa al tema de la passera de Can Bernet, que nosaltres li diem així, el pont provisional que comentava, la veritat és que és un tema que hem estat treballant. Amb la dificultat econòmica que vam tenir l'any passat, doncs no ens permetia fer la inversió, que si no m'equivoco és de més de 245.000 euros, fer una passera provisional. Es tracta, el pont original doncs és patrimoni i s'ha de fer una restauració i això anirà en un camí, però sí que l'any passat ja vam treballar en poder tirar endavant aquesta tan demandada pels veïns, i vostè ho ha explicat molt bé, doncs, per diferents usuaris, i tenim el projecte fet. Es tractaria d'una passera, li diem provisional, que és ràpid d'instal·lar, és com un mecano amb totes les garanties, amb aquest import que li he dit, i jo espero, ara no voldria equivocar-me, però que ara en pocs mesos ja la puguem veure instal·lada. Avui hem aprovat en el ple una modificació de pressupost d'aquest import que li estava dient per poder ja tirar endavant la licitació i poder-ho executar. Per tant, amb tota la tramitació, però ja està treballat i ha de ser una realitat. I en paral·lel aprofito i l'informo, o els informo, doncs, que també s'està treballant a banda de la restauració del pont de patrimoni, amb una passera que quan aquesta provisional per fer una definitiva i no fer malbé aquesta joia que tenim patrimonial en aquesta zona. Pel que fa als temes dels jutjats, tots aquests inconvenients que vostè li veu que podem respectar-ho, nosaltres no els hi acabem de veure en el sentit que vostè ho veu. Crec, i si m'equivoco, doncs em corregeixin, és una zona de terrenys d'equipaments i, per tant, ja estava previst que algun equipament per planejament aniria en aquest espai. I recollim les observacions i els comentaris que ha fet, però nosaltres pensem en principi que és una bona ubicació. Evidentment s'ha de fer tot l'estudi de mobilitat i tots els problemes que pugui haver, té una estació a prop i és una zona d'equipaments, i per això s'havia pensat en aquest espai. Val? Que fins ara no s'hagi desenvolupat no vol dir que sigui una zona verda, i per tant és susceptible en algun moment, doncs ja està preparada perquè es puguin fer equipaments, que podria ser aquest o altre, pel que tinc entès. Després ha comentat el tema de les caravanes. Aquest és un tema que no només passa a Coifabà. Les caravanes, després tindrem una moció on hi haurà una explicació més exhaustiva per part del tinent alcalde de seguretat, però en principi les caravanes no hi ha prohibició d'aparcament. L'Ajuntament va destinar per la zona de l'Estany de la Guinardera un espai on es poguessin aparcar, però és veritat que a vegades i durant segons quina època de l'any proliferen caravanes, no només a la seva zona sinó també d'altres. Per la zona de Coifabà també estem estudiant d'implantar en un futur proper, estem fent una anàlisi de tot el tema d'aparcament, d'àrees blaves, àrees verdes, que això també podria ajudar en part a solucionar aquest problema. Però després, i per no repetir-nos, hi ha més intervencions, hem pres nota també, després es faran explicacions, però en podem seguir parlant en una altra reunió si es consideren necessari, i si tenim més informació. Gràcies.
Gràcies. La propera paraula és de la senyora Gemma Almagro, si es troba a la sala. No es troba a la sala. Doncs el senyor Ramon Costafreda, si s'apropa també li atansaran un micròfon. Gràcies.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Parlaré en castellà perquè és més àgil. Y vengo porque en el pleno anterior un señor que se llama Antonio González habló de la ley de memoria democrática en términos de jurídicos, ¿no? Y yo vengo a preguntar, y de alguna manera al señor Benellam le vengo a preguntar si considera que la ley de memoria histórica puede ser un tema personal. Y lo digo por lo siguiente. Usted, le contestó todo el pleno muy bien a este hombre, a Antonio González, y cuando llegó su turno, contestó muchas cosas, digamos, rechazó la ley de memoria democrática e incluso llegó pues a este término de es inútil, etcétera, ¿no? Pero a mí personalmente me sorprendió, por eso digo que es un tema personal, que de pronto utilizara usted la ley de memoria personal, histórica, y nos contara una historia realmente valiosa. Nos contó que a su abuelo le tenían unos milicianos apuntados para matarlo, y alguien se interpuso, un operario, se interpuso, y los milicianos, haciéndole caso, se tenía ascendente sobre los milicianos, bajaron las armas y no le dispararon. Esta anécdota, en mi opinión, es dramática, es tremenda, es a mí me gusta valorarla en lo que es, ¿no? Cuando uno piensa en esa escena, piensa en todos los protagonistas. Y la pregunta que le hago también viene de rodada, ¿no? Es, ¿sabes qué pasó con los milicianos que no dispararon? ¿Sabes qué pasó con el hombre aquel que se interpuso? Lo digo porque, en realidad, si usted quisiera saber eso, dentro de lo que ha marcado su vida esa escena, es una escena histórica, usaría la ley de memoria democrática, usaría esta ley para intentar saber dónde aquellos hombres terminaron. La segunda parte de esto es intentar decirle que hay muchas personas, personas que vivieron en aquella época, que no saben dónde murieron sus hijos, padres, etcétera. Y decirle que el duelo, no poder hacer un duelo, es una tortura. Una tortura que, digamos, maquinada dentro probablemente del régimen de Franco. O sea, se sentaron unas cuantas personas allí y decidieron no dar información. Y le voy a explicar también una anécdota, entonces, personal, una anécdota, no, una historia personal, devolviéndole un poco el favor que nos ha hecho, dando una suya. Mi abuelo, hace un año, me enteré, gracias a la ley de memoria histórica, que murió en el 38 en una batalla en Aragón. Entonces, ¿cuál es la trayectoria de mi abuelo? Mi abuelo vivía en Galicia con sus hijos, su familia, etcétera, y allí el golpe era un rojo perdido. Allí el golpe triunfó. Entonces tuvo que llevar a su familia a una aldea, los dejó allí. El último recuerdo que tiene mi padre de su padre es que se fue al monte, ¿no? Bien. A lo largo de toda su vida, mi abuelo...
Senyor Costa Freda, em sap greu, però hauria d'anar una mica resumint, perquè està...
Lo resumo, lo termino.
Vinga, gràcies.
Termino ya, tiene razón. A lo largo de su vida, mi abuela fue buscando a mi abuelo. Y mi padre igual. Lo he encontrado yo ahora. No me diga que alguien no cocinó, no pensó en la tortura que sufrieron tantas y tantas personas buscando a los suyos. ¿Cuál es la razón por la que la ley de la memoria democrática no es personal? Es personal mi memoria, y es personal su memoria, y es personal su memoria en mí, y la mía en usted. Y solamente concibiendo así la memoria, además, es la única posible convivencia, es un terreno nuestro, ¿sabe? I és el que quería decir.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
No sé si vol contestar, senyor Álvaro Benejam, del Partit Popular.
Gracias, señor Costa Freda. Lo primero es agradecerle pues el tono que ha utilizado conmigo y la historia personal que ha explicado. Yo expliqué una aquel día. Me ha preguntado usted si conozco el desarrollo de lo que pasó después con algunos de los protagonistas de aquella historia. Con algunos sí, con otros no. Pues seguramente es posible que algunos salieran indemnes de todo aquel problema o de aquel momento, y que otros no, que otros no salieran indemnes y fueran o a la cárcel o fueran ejecutados, ¿no? Sea en la guerra o por sentencia o lo que fuera, ¿no? Y otros pues no tuvieran ningún problema de estos, salieran pues indemnes. Por no entrar más en cuestiones personales, yo le agradezco su testimonio, pero yo en aquel día respondía a una interpelación del señor que vino y que nos vino a pedir nuestro compromiso democrático. Y fue en ese contexto en el que yo hice mi respuesta. Introduje una cuestión personal, es cierto, pero me parecía bien traída en aquel momento, ¿eh? No sé si a ojos de terceros lo fue o no, pero a mí me parecía bien traída, porque me ayudaba a expresar mi opinión sobre la memoria histórica y sobre por qué, cuando se nos dice aquí que votemos sobre una cuestión relativa a la memoria histórica, votamos una cosa o votamos otra, ¿no? Para explicar eso, porque requiere de explicación, ¿no? Porque verlo en bruto y tal, no le digo que usted lo haga, ¿eh? Pero verlo en bruto pues no es correcto, ¿no? Entonces nos explicamos a veces en el tiempo que tenemos aquí corto para hacerlo. Pero iba en este sentido, de explicar el por qué nosotros no estamos de acuerdo con la normativa actual, una cuestión jurídica. Ha dicho usted que venía por una parte más personal, no por la parte jurídica, pero es que nosotros hicimos aquella intervención para explicarnos el por qué muchas veces no estamos de acuerdo en lo que se dirime en este pleno, porque no estamos de acuerdo con la redacción actual de la normativa sobre memoria histórica. ¿Por qué? Porque creemos que es relativa, no es absoluta, ¿no? No es 100%, es parcial. Y en ese sentido es en el que nosotros, cuando alguien pues nos hace referencia a eso, nos pronunciamos, ¿no? Y cuando y sobre todo lo que dije, que a lo mejor pues a usted le pareció peor, fue que pues en cierto modo nos molestó un poco que viniera una persona a solicitar nuestro compromiso democrático. ¿Por qué? Pues porque creo que a nosotros nadie nos puede echar en cara nuestra falta de compromiso democrático. Creo, a los que estamos aquí ocupando cargos públicos. Creo, yo lo creo de mí mismo y de todos los demás que están aquí sentados con un cargo público. Es por eso que no me pareció oportuno y se lo dije. Si a usted le pareció mal, pues yo lo siento. Sigo opinando lo mismo. No he cambiado de opinión. Y creo que no hace falta que alguien nos venga a nosotros a decir, después de lo que discutimos aquí, que dedicamos tantas horas durante los años que ejercemos un cargo público a discutir, y creo que discutimos todos en términos bastante democráticos como para que alguien venga a exigirnos nuestro compromiso democrático. Creo que estaba fuera de lugar, pero bueno. También creo que es fruto de una visión casi personal o de cuestiones personales de la persona que vino a solicitarlo, ¿eh? Porque creo que si lo miras objetivamente, pues no hacía falta. Pero bueno, y es en ese sentido que lo disculpo absolutamente y lo acepto. Con lo cual, además, es libre de venir aquí y decir lo que quiera, pero yo también soy libre de responder lo que quiera, ¿no? Como le dije a él. De todas maneras, gracias por su testimonio, y si quiere que profundicemos en las historias personales, en cualquier momento estoy a su disposición.
Gràcies. Breument, si li prego. De veritat?
Simplemente que yo aludía al término personal porque en realidad afecta a muchas personas la ley de memoria democrática. O sea, es un tema, sí, a lo mejor se sintió ofendido por aquello, pero es tan serio, político. O sea, la política es un tema personal. Esto sería el final.
Moltes gràcies. No sé si entra al públic algú que vulgui formular alguna pregunta sobre algun tema que no s'hagi parlat en les preguntes anteriors. Si es pot atensar i també li aproparan un micròfon. Gràcies.
Hola, bona nit. Em dic Maria Àngela Palacios i pertany a l'Associació de Veïns del Centre. Com que entenc que la senyora Paraire és via pública, és d'ella, li correspon, tinc dos coses per dir-li. Al senyor Alay, de Medio Ambiente, li vaig posar el dia 14 un email i va enviar-lo, reenviar-lo a via pública, perquè és un problema que me l'han de resoldre. Jo, per favor, agrairia, perquè és un tema d'una restauració de la plaça Barcelona, que enviava una fotografia demostrativa. Això ja està. Clar, com que vostè se suposa que són servidors públics, han de contestar. Jo, el senyor Alai, sincerament, és un senyor que me contesta al dia següent, com qui diu. Els felicito. Els felicito per tenir un empleat tan fidel i una persona tan correcta, sincerament. Llavors jo espero que vostè me solucione, per favor, la persona del seu departament, clar, que em digui sobre la foto el comentari que jo li demanava. Després, dos, normativa de Terrassa. Per part meva, en representant a l'Associació Veïns del Centre, Veïns contra el Soroll, li vaig demanar en un ple la normativa de Terrassa, que jo ja porta cua, de l'any 2019, que jo tinc entès que va ser en aquest any. Hasta el 25 fan 6 anys. Vostè, en una visita, en una, personalment pel carrer que la vaig veure, em va dir que lo tenia en el cajón. Bueno, jo entenc que en el cajón no és un sitio de tenerlo, que és qüestió de mirar-lo, qui sigui que la firmi, revisar-lo i el tècnic que sigui que li doni fil a l'agulla, perquè clar, 6 anys i com va la història, no sé si seran 7, 8 o més. Una cosa si li dic, per favor, que això deuríem posar data, perquè 6 anys ja trobo que és molt, i posar no dir el mes que ve, però en fi, no crec que sigui la normativa de Terrassa tan conflictiva. Li deixaré aquest paper perquè com que hi ha un decret que s'ha de tenir molt en compte a l'hora de fer-la, que és el decret 209 del 2023, fet el 28 de novembre, pel que s'aprova el Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Això té molt que veure l'accessibilitat amb el tema Terrassa i llavors jo li pregaria directament que s'ho mirés això perquè està perfectament relacionat i crec que té molt que veure. I si vostè és tan amable, els dono les gràcies per deixar-me explicar la meva, totes les dues històries. I jo li deixo per favor això, senyora Pereira, perquè tingui vostè...
Gràcies, senyora Paraire, si li pot donar resposta.
Sí, senyora Palacios, li agraeixo els comentaris... Ui, com surta això? Li agraeixo els comentaris que ha fet. El Codi d'Accessibilitat doncs, el tenim molt present, que es va aprovar. No sé si ha vist doncs, que hi ha en algunes terrasses les hem separat de façana, vull dir que a poc anem fent, aquí mateix a Rambla del Celler i altres llocs, des de via pública i estem treballant per anar, i juntament també amb l'oficina d'accessibilitat i amb restauracions, anem treballant per poder anar, doncs que les persones evidentment puguin caminar, que és el que volem. No recordo això que diu, de que li vaig dir que estava en el cajón. Jo del 19 al 23 he estat a l'oposició, vull dir que no he tingut... Jo del 19 al 23 no he tingut responsabilitats de govern i per tant no sé si li vaig dir això, no me'n recordo. Però bueno, sí que és, ara actualment hi ha l'ordenança vigent, que és la que fa referència a la de sempre. Val? Anàvem a revisar-la amb l'aparició del Codi d'Accessibilitat i és el que estem treballant. No recordo haver-li dit, però ja pot ser. Normalment me'n recordo del que dic, però jo també, per això li dic... No li discutiré, evidentment, si ho diu, doncs mira, li devia dir, però jo no estava al govern, llavors que ho sàpiga.
D'acord, gràcies. Vale. Gràcies. Alguna pregunta més de les persones que hi ha entre el públic? Una pregunta que sigui diferent, si no reprenem el ple. Doncs reprenem el ple amb el punt número 29, que seria la moció del grup municipal del PSC sobre la regulació dels lloguers de temporada i d'habitants.